I nosaltres continuem així, a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a ficar-nos un poc picarons, vinga, que estem molt seriosos i no pot ser això. Anem a parlar de sexualitat, anem a parlar de sexe i d'educació sexual. I què millor que fer amb una professional, amb la nostra professional, amb l'Ara Antiquino, que la tenim així amb nosaltres. Què tal? Molt bon dia, Lara.
Molt bon dia, Núria.
Doncs bé, avui concretament anem a parlar de què fem mal en el llit. Bueno, en el llit o on siga, no?
Exacte, no anem a concretar sols en el llit, però sí. Com cada vegada són més els problemes sexuals que solen tindre les parelles i que cada vegada són més també les parelles que decidissin acudir a consulta,
sí,
per a tractar aquests problemes, perquè sí que és cert, com ja hem comentat moltes vegades, que el sexe és una part important de la parella.
Fonamental.
Independentment del percentatge que li donem, com ja he dit alguna vegada, el sexe no fa que la parella funcione, però quan el sexe va mal, la parella se ressentís també.
Claro.
Així que moltes vegades s'encontrem en el que se podríem dir que el sexe es torna algo buit, mecànic, avorrit i monòton. I moltes vegades la falta de comunicació, la falta del propi coneixement, la quantitat de creències errònies, com altres vegades hem comentat, fa que limitem el sexe, el plaer i el gaudir del nostre cos i de la nostra parella.
I limitar tot el ventall gran de possibilitats que tindríem.
Exactament, i és que moltes vegades aquest tipus de conseqüències negatives en el sexe el que fa és que acabem encontrant-lo com algo avorrit, acabem encontrant la necessitat de buscar fora de la parella el que no obtenim dins i això fa que, evidentment, la parella pues, o es deteriore o pugui arribar a trencar-se. Perquè ja no sols és que no parli en l'altra persona el que m'està afectant o el que està passant entre els dos per a que el sexe s'hagi tornat d'aquesta manera, sinó que a vegades per no parlar-lo busquem recursos fora, que això evidentment pues, pot perjudicar d'una manera molt negativa a la parella.
Doncs podem fer moltíssimes coses mal, no? I no passa res. Per ara anem a plantejar certes coses que igual vosaltres vos identifiqueu en elles. No passa res perquè tenen solució. Vull dir, això és el primer que hem de dir, no, Lara?
Sí,
a veure si anem a traumar algú.
No, home, per favor, evitem traumes. No, el que sí que hi ha que en primer de tot hi ha que tindre en compte que la resposta sexual humana és diferent per a l'home i per a la dona. Encara que no hi ha una diferència com a tal en què els homes senten d'una manera i les dones d'una altra, sí que és cert que la nostra resposta sexual és diferent. I això determina que, de manera general, parle sempre de manera general, sí, que homes i dones necessiten ritmes i estímuls diferents per aconseguir l'excitació. I això és important, saber-lo i reconèixer-lo, perquè si no estem limitant el nostre repertori, podem estar limitant també el de la parella.
Clar.
Així que una miqueta de base d'educació sexual, com hem comentat altres vegades, sí que és important tindre per entendre'm a mi, per entendre l'altra persona. Perquè aquests ritmes és important tenir-los en compte i, a més, cal tindre en compte també l'edat de la persona, perquè els ritmes van variant i la capacitat d'excitació també.
O sigui, que no perquè en 18 anys te feren falta, per dir-te algo, 5 minuts per a estar preparada per a tindre la relació sexual, en 40 no te fa falta el mateix temps.
Exacte, i que després també és cert que hi ha molts més tabús encara en el sexe respecte a les dones que respecte als homes, per tant, aquestes creències que diem a elles, en general, se'ls influís més,
sí,
que a ells. I tot això se reflexa després en el llit o, com tu dius, en qualsevol,
sí,
altre,
sí,
lloc.
Sí. Doncs, a veure, què és el que, per exemple, els homes fan mal en el llit?
Més que els homes, te parlen en general,
val,
tant de homes,
vinga,
com
va,
de dones. Si no, igual...
Què fem en general mal?
A veure, una de les coses que fem mal tant homes com dones, i en este cas sí que te puntualitzaria que més les dones, és que pensem massa.
En general, en la vida, no?
En general, en la vida i en concret en el sexe.
Sí, sí, és així. Sí. Podríem fer tertúlia d'això, però sí, vinga.
Un altre dia, si vols, dediquem el tema. Però el pensar si vaig ben de pilar, si no vaig ben de pilar, si se me veu la cel·lulitis, si no se me veu, si tinc que fer la llista de la compra, si després què faré per sopar, si demà tinc que fer això altre. En general, tot aquest tipus de distraccions, evidentment, ens afecten, perquè... Sí, és com quan estàs menjant. Si tu estàs menjant i tens el cap a un altre puesto, sí. No estàs enterant-te ni disfrutant de lo que estàs menjant. Mm. El sabor no el disfrutes ni el notes de la mateixa manera. Claro. Pues en el sexe passa exactament igual. Si tu tens el cap a un altre puesto, per molt que estigues ahí tomant el llit o verta de cames, és que no sentiràs res.
Claro.
O lo que sentiràs serà molt baixet. Per tant, la excitació també serà menor... Mm. Lo que tu disfrutes en la teva parella no serà igual i això farà que el teu desig vagi disminuint. Entonces és important concentrar-se en l'activitat que estiguen fent en aquest moment i deixar
i ja pensaràs en la llista de la compra en l'altre moment. Clar, és que no pot ser.
Però pensem massa.
Sí. I tens raó en això. Jo crec que estaran d'acord moltes dones, sobretot, i jo a més, però dones sobretot en tu, en que és cert, no? Que n'hi ha que tindre una concentració en el que estàs fent, igual que en qualsevol altre moment de la teua vida diària.
Uh-huh. Així no és.
Aquest és el primer punt. Erroni.
Exacte. Un dels altres punts és el prendre la iniciativa. Uh-huh. I així he de tornar a dir que en general les dones la prenen menys que els homes. Per què? Per lo que diem antes, n'hi ha molt més tabú en quant a les dones, perquè sempre ha sigut... La dona durant molts anys antes, com a que quan l'home tenia ganes ella havia d'estar preparada,
no?
Però exactament, si ja prenia la iniciativa, era tatxa en uns qualificatius no molt apropiats, exacte. Anem a dir. Així que això encara avui en dia moltes dones els pesa.
És així.
Per tant, si jo m'he acostumat a que sigui l'altra persona la que ve i jo no faig res, encara que tingui ganes i les ganes no les fomente i les meves creències continuen mantint-se, ja que jo no estic contrarrestant-les actuant jo i veient que no passa res per actuar jo.
Claro.
Per tant, el deixar que sigui sempre l'altra persona la que prengui la iniciativa... fa que jo me veig limitar en el moment en què jo tinc ganes i a la mateixa vegada estem ficant una responsabilitat en l'altra persona que no necessàriament ha de tindre, sinó que és algo que ha de ser entre els dos.
N'hi ha que trencar la veda.
Exacte. La responsabilitat a l'altra persona no li correspon perquè ella no té l'obligació de fer-me sentir a mi quan jo tingui ganes, especialment si jo no li dic que en tinc.
Clar, clar, no pots saber-ho, no?, si tu tens ganes o no.
Exactament, llegir la ment encara no la llegim, per tant...
Has de fer-li-ho saber.
Exactament, i una manera de fer-li-ho saber és prendre la iniciativa. I això és important que se treballi tant en homes com en dones, perquè hi ha homes que també se veuen més limitats en aquest aspecte i és important arribar a tindre la confiança en l'altra persona com per a si jo tinc en este moment un desig sexual per tu, que damunt és algo positiu.
Que si no està correspost, pues mira...
Pues no passa
en
res.
En aquest moment...
Exacte, doncs pues mira, si jo te busque i ara tu no t'avellis, doncs pues ho podem deixar per a un altre moment, que això a vegades passa, i si no, a lo millor te dones compte que l'altra persona també està de receptiva, i si no, pots fer que acabes tant-lo. Si vas jugant una miqueta, vas provocant i vas fent que el sentiment augmente, doncs pues això farà que la relació sexual acabi produint-se, però és important el prendre aquesta iniciativa, tant per part d'un com per part de l'altre.
Un altre dels errors que tenim, no prendre la iniciativa o tindre por a prendre la iniciativa.
Exacte. Després, un altre dels importants és el tema de parlar o no parlar. Jo he dit moltes vegades que durant el sexe és important comunicar-se.
Sí.
Per això que hem dit que cada persona pot tindre uns ritmes i els d'homes i dones a vegades poden
comunicar-se,
ser dispars.
Però no, tampoc no mantenir una conversa aixina fluida, no?
Exacte, ahí anem. Perquè una cosa és que tu dones cert tipus d'indicacions o li faig saber a l'altra persona el que t'avellis, el que t'agrada i l'altra que estigues recitant com si fos un manual d'instruccions el que ha de fer. Així que ni un extrem ni l'altre, per favor. Així que lo important...
Ni estar callat totalment, ni contar-ho tot, no?
Exacte, si tu en aquest moment estàs disfrutant i no te fa falta comentar res, no comentes, però si tu en aquests moments t'avellis canviar de pràctica o ficar-te d'una altra manera o que augmente la intensitat, o bé ho faig jo mateixa o bé li dic a l'altra persona que ho faça. I hi ha vegades que no és necessari dir-li directament fem això de manera més intensa, sinó que a vegades en gemir, en fer cert tipus de carícies, cert tipus de mirades, col·locar tu la mà al lloc al que vol que estigui. No és precís parlar si no vols parlar, sinó que a través dels gestos sí. pots dir-li de manera molt clara
I
allò
queda,
que vols.
I queda una miqueta més, no? No queda ahí de que estàs parlant i li ho estàs demanant, no?
Exactament, que tampoc passa res.
No, passa res.
Perquè depèn com ho digues, l'altra persona no s'ho pot agarrar mal. El que passa és que si no esteu acostumbrats a això, pot ser començant d'una manera més gestual per dir-lo aixina, és més fàcil per als dos.
Dóna menys vergonya, no? Podem dir.
Exacte.
Molt bé. Doncs jo crec que ens estan donant moltíssimes solucions als problemes, Lara?
Sí. Una cosa són els problemes i l'altra la capacitat que podem tindre cada un de nosaltres de solventar-los, perquè realment són detalls xicotets els que tens que tindre en compte que si els valores fa que la sexualitat fluïsca molt més en la relació.
Sí. Quins problemes podem tindre més en el llit?
És important no fer les coses soles per complaure a l'altra persona.
Exacte.
Perquè moltes vegades és a mi no m'avellís, però ho faig perquè l'altra persona té ganes.
Yeah.
O a mi no m'agrada això, però ho faig perquè l'altra persona sí li agrada. Això normalment és molt indicatiu de persones amb baixeta autoestima. Solen ser persones que no tenen la confiança ni la seguretat en elles mateixa per a dir, no, mira, ara no m'avellís o a mi esta pràctica no m'agrada.
Clar.
I sí que per por a que l'altra persona pense que ja no la vull o que ja no m'agrade o que jo no estic a l'altura que hauria d'estar, que són altures que jo me marque, no me marque l'altra persona, però que estan ahí,
sí.
acabe fent coses que realment no m'avellissen fer o no m'agraden soles
que no disfrutes,
per complaure l'altra persona. Mm. I que a vegades l'altra persona ni siquiera és conscient de que a tu això no t'agrada.
Mm.
Que ahí ve en relació també la comunicació que diem abans. Per lo tant, el fer les coses soles per agradar-li a l'altra persona, per por a que si no ho faig me puga generar això una conseqüència,
sí, sí.
Això no està bé. Una cosa és que, ai, pues mira, jo no soc massa partidària d'això, però va, hoy por ti, mañana por mi, pues anem jugant. Mm. Però ja fer simplement les coses per complir-ho a l'altra persona és diferent.
Però és que si no vas a rebre absolutament res de benefici.
Exacte.
No?
Exacte.
Doncs, bueno, n'hi haurà casos, evidentment, clar que sí.
Després, una altra de les coses que sol passar és que quan ja portem molts anys en una parella, donem per fet que ha de ser per a sempre i descuidem un poc la part física i la part emocional. I per molt de temps que portem en l'altra persona i per molta confiança que puguem tindre, el sentir-se atractius tant cap a un mateix com cap a l'altra persona és important també. Ja no te dic que tingues que tindre un cuerpo 10, ni muchísimo menos, no se trata d'això, però sí
sentir-te tu.
De sentir-te tu en forma i de saludable per a tu agradar-te i així continuar agradant també a l'altra persona. Això és important també, perquè moltes vegades, va, pues, me vaig deixant i quan me done compte, pues resulta que aquesta atracció que és important mantindre en parella ja no està com estava.
Clar.
I, evidentment, l'atracció també va variant en el temps, a medida que passen els anys, no
sí.
és la mateixa atracció la que sents per la teva parella quan portes un any que quan en portes 10, però encara així és important mantenir aquesta xispa d'atractiu.
O intentar buscar-la, no?, per un altre costat o d'alguna manera diferent o en situacions concretes, no?
Exacte, perquè l'atracció no només és física, també és emocional, però si te vas descuidant i no treballes una ni treballes l'altra, pues al final això se perd i acaba repercutint en la parella.
Clar.
I jo et diria que ens queden per destacar dos més. Una és, com ja hem comentat moltes vegades, la rutina i la monotonia.
Sí.
Que sí, que està molt bé tindre uns horaris i pues, un més o menys saber què fas tu en el dia a dia, però no deixar per això el sexe per a l'últim moment. Quan se fa de nit, quan ja hem acabat de sopar i quan ja ho tenim tot al puesto. No és necessari.
Ja. Yeah.
Tenir moltes hores el dia que també se poden aprofitar i que és important també utilitzar-les a vegades per a innovar una miqueta i no caure sempre en la mateixa postura, a la mateixa hora i de la mateixa manera.
Uh-huh.
Això és important treballar-lo. I per últim, que també ho he comentat altres vegades, és no centrar únicament la relació sexual en la penetració.
Molt bé.
Tenim moltes opcions, n'hi ha molts recursos, n'hi ha molts joguets, n'hi ha moltes fantasies que se poden complir, molts rols a interpretar.
Experimentar una miqueta, no?
Exacte, i no centrar únicament tot en la penetració, perquè dona molt de xoc, crea més complicitat en la parella i te dones compte de que no tot se reduís a lo mateix i que hi ha moltes més coses per a explorar i per a viure junts que no sempre han d'acabar de la mateixa manera.
Molt bé. Doncs a veure si el servís tots aquests consells i tot el que no s'ha de fer en el llit, o tot el que fem mal al llit o no fem bé al llit, jo crec que ens pot servir i ens pot vindre bé com a guia, no? Per anar canviant poquet a poquet, amoldant-ho, els punts que considerem i en la mesura que puguem, no? Al cap i a la fi és una cosa de dos i ha de ser la parella la que ha de consensuar.
Exactament, és important que quan vulguem realitzar un canvi en parella que les dues persones s'impliquen de la mateixa manera. Si tu t'impliques per dir alguna cosa un 80% i jo un 20%, la relació de parella continua estant desequilibrada.
I que n'hi ha vegades que no, potser no fa falta ni parlar-ho, no? Sinó actuar directament. Fer el canvi i a veure com l'agarra l'altra persona i si l'accepta i...
Però dins de lo que és el canvi sempre està bé comunicar-se.
Val.
Sí. Està clar que parlar sense acció no té ningú tipus de sentit.
Està clar.
Però és important també que l'acció vagi acompanyada de la comunicació. La comunicació sempre fa falta.
Mm-hmm. Doncs comunicació és el que volem que tinguin els nostres oients amb Lara. A través del seu correu electrònic, Lara, qualsevol persona que tinga suggerència d'algun tema que vulgui que tractes, d'educació sexual, de sexualitat, de sexe, qualsevol tema que vulgui que se tracte, de quina forma se fica en contacte?
Que ho faci a través del correu electrònic, que és lara.antiquino@gmail.com.
Doncs ja ho sabeu, qualsevol assumpte que tingueu que vos agradaria que tractara Lara Antiquino, sexòloga i psicòloga, el podeu comentar i ella el tracta sense cap problema en algun dels programes posteriors perquè la tindrem una vegada més com cada divendres així amb nosaltres. Lara, gràcies, un plaer.
A vosaltres.
Una pausa, continuem amb...